Dimarts de nou, bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonès.
És 29 d'agost i abans d'arrencar fem un repàs ràpid als temes d'aquest dilluns. Comencem nova temporada del No ho sé, vuitena temporada, les cinc últimes amb l'Agnès Marquès al capdavant, que, com ja sabeu, assumeix nous reptes i aquí, des d'aquí, li desitgem molta sort. Tot i els canvis, l'essència del programa continuarà sent la mateixa. Com a mínim, això és el que volem, recollir l'actualitat de tot el dia, reflexionar sobre el que ha passat i actualitzar les últimes novetats de la tarda per acabar amb una última mitja hora més distesa. Hi haurà veus noves que anirem descobrint aquesta setmana i d'altres també que s'aniran incorporant durant les següents, però ja us dic que avui hi haurà el No s'ha parlat prou amb l'Òscar Broc i amb una nova parella, una veu coneguda ja d'aquesta casa, l'Anna Priscila Magrinyà. Això però serà, com dèiem, a última hora. Abans parlarem de la roda de premsa que Junts per Catalunya ha fet fa una estona des de Girona, després de setmanes de silenci i especialment arran de la suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament. El partit ha presentat els resultats de l'auditoria que havia encarregat fa setmanes per valorar el pacte de govern amb Esquerra. Malgrat les crítiques als seus socis, es donen un mes de marge per decidir què fan, és a dir, si convoquen o no una consulta entre la militància per saber si volen continuar formant part de l'executiu fins al final de la legislatura o si adopten altres opcions. Com a mínim, fins a finals de mes, com dèiem, quan s'ha de fer el debat de política general, no prendran cap decisió. Això el mateix dia que la Comissió Europea ha anunciat fa unes hores que reformarà el mercat elèctric europeu per abaratir la factura de la llum. Ursula von der Leyen diu que s'ha acabat de prendre del gas rus i ha convocat tots els ministres europeus d'energia a una reunió a finals de la setmana que ve. Això mentre els preus de la llum continuen disparadíssims. D'aquí a no res, entre les 9 i les 10 de la nit serà l'hora més cara d'avui. Es pagarà a 253 euros, una xifra però ridícula si es compara amb la de demà. De fet, hi haurà un nou rècord des que s'aplica l'excepció ibèrica. En total, el megawatt hora costarà 459 euros. Totes aquestes qüestions les debatrem a partir de les 9 del vespre amb el publicista Lluís Carrasco, l'expert en relacions institucionals Isabel Lleuger, el cap de política de l'ACN Rafa Garrido i la directora del Tot Barcelona Gemma Aguilera. Tot plegat el mateix dia també que el sindicat USPAC hem sabut que ha presentat una demanda contra la reserva del 40% de places per a dones als concursos dels Mossos d'Esquadra. Demanen que no hi hagi quotes i que se seleccioni els agents per les seves capacitats i no en funció del gènere. Avui, en temps de tertúlia, abordarem aquest tema. En parlarem amb el portaveu del sindicat dels Mossos USPAC, Alberto Palacio. I com dèiem al principi, acabarem el programa d'avui amb el No s'ha parlat prou, a veure què ens porten en aquest primer dia l'Òscar Broc i l'Anna Priscila per començar aquesta temporada. Tot això al No ho sé, d'aquest dilluns 29 d'agost. Ens hi posem de seguida. Ara passen gairebé 4 minuts de 8:45. Abans de sopar heu de saber que... Com dèiem, Junts per Catalunya dona un mes de marge a Esquerra perquè redreci el rumb del govern. Laura Borràs i Jordi Turull han plantat damunt la taula dels republicans aquest ultimàtum després de l'auditoria interna que ha fet el partit. Asseguren que no els agrada gens com Esquerra està treballant per la independència de Catalunya. De fet, Borràs i Turull han deixat clar que s'estan fent passos enrere.
No podem continuar així. Som aquí per tenir aquest mes concentrats en el debat de política general, per treballar amb generositat, amb alçada de mires.
La conclusió que nosaltres en traiem d'aquesta auditoria i de la percepció que hem tret de tota la gent que nosaltres hem pogut parlar és que així no podem seguir.
Ara per ara, Junts per Catalunya no farà cap consulta interna per decidir si surten del govern o no. De moment, s'han donat de marge fins al debat de política general que es farà al Parlament a finals de setembre. Si en aquest mes no veuen cap millora, es plantejaran donar veu a la militància. Tot plegat és el resultat, com dèiem, de l'executiva de Junts per Catalunya que aquesta tarda han fet des de Girona. Corresponsal de RAC1, Bàrbara Julvé.
Bona nit. L'auditoria que ha fet el partit conclou que la feina sectorial va bé, però suspèn el govern en l'àmbit de l'eix nacional. Asseguren que no només no s'està complint l'acord de govern, sinó que les dinàmiques actuals allunyen a la ciutadania de la independència. El secretari general de Junts, Jordi Turull, concreta quins són els aspectes que no funcionen.
No estem plantejant un nou acord de govern. Estem plantejant que es compleixi l'acord de govern. Perquè hem constatat que en aquell tema que per Junts per Catalunya és nuclear, no s'està complint. I m'he referit a aquests eixos, la direcció estratègica de totes les forces independentistes, la taula de diàleg i de negociació i la unitat estratègica també de cara al nostre posicionament, la força que podem tenir al Congrés dels Diputats.
Reclamen que es compleixi l'acord de govern signat per Pere Aragonès i Jordi Sánchez.
En aquesta executiva, el secretari general Jordi Turull ha deixat clar que Laura Borràs continua sent la presidenta del Parlament.
L'embolic que s'ha generat al Parlament no l'hem generat nosaltres, perquè mira que era fàcil de no generar-lo. Per nosaltres ho hem dit i per tant no hi tornarem, ja ho hem dit. Podem dir més alt, però només clar, per nosaltres la presidenta del Parlament és la presidenta Borràs i per tant no preveiem entrar en cap dinàmica de cap altre escenari que no hem generat nosaltres que qüestioni una situació com aquesta.
Això després que Esquerra i el PSC ja hagin anunciat que tombaran la reconsideració de Junts i que evitaran de totes que Laura Borràs torni a tenir les funcions de presidenta del Parlament. Adrià Santasusagna.
Aquest dijous es reunirà la mesa del Parlament i barraran el pas a l'últim intent de Junts de mantenir Borràs com a presidenta. Esquerra i el PSC insisteixen en que cal que es faci una nova proposta. Volen que Junts per Catalunya baixi del burro i que un altre diputat o diputada assumeixi les funcions de presidenta. En parlen la portaveu republicana Marta Vilalta i la socialista Elia Tortolero.
Acabar el més aviat possible amb aquesta situació d'interinitat i per això doncs emplacem que Junts per Catalunya pugui fer alguna proposta al respecte de substitució temporal d'aquesta vacant.
Això ha de passar abans del 15 de setembre. Si no, com deia, doncs haurem de parlar com a partit i haurem de veure quines altres vies hi ha com per poder-lo forçar.
Si no hi ha cap canvi d'última hora, Alba Vergés, la vicepresidenta primera del Parlament, serà qui assumeixi les competències de Borràs. Per tant, la republicana ja tindrà el primer tema complicat damunt la taula, decidir si comptabilitza o no el vot de Lluís Puig.
Ara bé, el cas Borràs serà un dels que marcarà, sens dubte, aquest curs polític que ja comença amb força. De què haurem d'estar pendents, Adrià?
De la primera reunió de govern, després de les vacances, que es fa demà al matí, i a la tarda, el president aragonès serà a París en un debat que organitza la patronal francesa sota el títol Autònoms o independents, però europeus primer de tot. Altres dates a marcar el calendari són l'11 de setembre, la Diada, que serà el termòmetre de l'independentisme, el debat de política general de finals de mes, en què Aragonès ha de fer una proposta àmplia per l'autodeterminació, i tot plegat amb els ulls posats a les eleccions municipals del maig del 2023. Encara amb moltes incògnites, com per exemple si Xavier Trias es tornarà a postular per ser alcalde de Barcelona.
Passen 8 minuts a 8:45. Europa prepara una reforma estructural del mercat elèctric a les portes d'un hivern complicat amb l'amenaça russa de tallar l'aixeta del gas i enmig també d'una crisi energètica sense precedents. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha anunciat que cal un canvi de rumb per evitar una escalada de preus desorbitats.
El pla el van desenvolupar per circumstàncies diferents a les d'ara. És per això que estem treballant en una intervenció d'emergència i en una reforma estructural del mercat elèctric. On an emergency intervention and a structural
reform of the electricity market. El govern espanyol que aplaudeix la decisió de von der Leyen, però admet que s'ha perdut un any. Així ho ha dit fa només uns minuts la vicepresidenta Teresa Rivera a Televisió Espanyola.
Si el precio de la electricidad está tan directamente vinculado, depende de tal manera del precio del gas tan distorsionado hoy en los mercados internacionales. Así que, en fin, hemos perdido un año, pero creo que lo importante es acertar con las medidas ahora y hacerlo en el contexto europeo.
I en tot aquest context, Pedro Sánchez es desplaça demà a Berlín per abordar la reforma del mercat elèctric. Allà participarà en un Consell de Ministres de 2 dies per abordar exclusivament la crisi energètica des dels preus al Midcat fins a la dependència del gas rus. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Sánchez s'asseurà amb el canceller Olaf Scholz i amb tots els ministres reunits exclusivament per això. El canceller l'ha convidat com un dels líders que impulsa la reforma elèctrica, i des de Moncloa no amaguen que el president espanyol vol jugar aquest paper d'estratega, com ja va fer amb els fons europeus del pla de recuperació. El govern espanyol ha aprovat mesures molt similars a les aprovades a Alemanya al llarg d'aquest mes d'agost. A més, Alemanya defensa el gasoducte des d'Algèria, travessant Catalunya. El MidCat i sobre la taula hi ha d'haver el pla B, que és la connexió fins a Itàlia, per les reticències que té França a completar el seu tram.
Gràcies, Jordi. Això mentre l'escalada del preu de l'electricitat continua sense aturador. De fet, d'aquí uns minuts, entre les 9 i les 10 de la nit, la llum es pagarà a 253 euros per megawatt hora, la xifra més cara de tot el dia.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
I demà, 3:15 del mateix, el preu de la llum tornarà a tocar sostre. Pep Tormos.
Pujarà gairebé un 9% i costarà 459 euros per megawatt hora. Es tracta d'un nou rècord des que va començar a aplicar el topall del gas, amb l'excepció ibèrica. L'hora més cara serà entre les 10 i les 11 de la nit, i la més barata entre les 5 i les 6 de la tarda. A altres països europeus, com França, la llum es pagarà a 740 euros per megawatt hora, i Alemanya, Bèlgica i Països Baixos la llum no baixarà dels 600 euros.
Com dèiem, els preus de la llum que pugen i de moment els salaris es mantenen congelats. El govern espanyol colla la patronal perquè segui a la taula de negociació. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, deia avui a la SER que els sindicats tenen tot el dret de mobilitzar-se.
Es evidente que saben que las familias trabajadoras están sufriendo. Creo que en este momento la patronal española no está a la altura de su país y por tanto los sindicatos tienen razones para salir a la calle.
En aquest sentit, els sindicats avisen d'aturades importants aquesta tardor si les coses no canvien. Maria Costa.
Avui UGT ha fet un balanç de com afectar l'impacte de la reforma laboral en els darrers 3 anys i els números són positius. La contractació indefinida ja ha pujat fins al 40%, mentre que els contractes temporals han caigut substancialment. Han passat de representar el 87% ara fa 3 anys al 60% aquest any. Amb aquest balanç, el sindicat no entén perquè hi ha sectors que veuen l'hivern tan i tan negre, ho diu el secretari general de la UGT, Camil Ros.
Ens costa d'entendre els discursos, sobretot de certs entorns econòmics i polítics, tan catastrofistes perquè no hi ha dades per situar, per exemple, doncs, que puguem entrar en una situació de recessió. Per tant, ens costa entendre o aquest discurs o que aquest discurs el que vol és, entre altres coses, posar fre a certes millores en el mercat de treball.
Ros retreu a la patronal que qui està pagant més les conseqüències de la inflació són les famílies, per exemple, a l'hora d'omplir el cistell de la compra.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
3:45, els experts alerten que hi ha sequera per mesos. Tot apunta que a la tardor tornaran les pluges, però que no serviran encara per incrementar de forma substancial la capacitat dels embassaments, i avisen que aquestes crisis per l'aigua seran cada cop més habituals.
Els embassaments de les conques interiors estan al voltant del 39%, i això queda lluny del nivell que tocaria aquesta època de l'any. Una situació que no s'espera que millori en els propers mesos, tal com ha explicat el Món RAC1, el cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Prohom.
Podríem tenir una tardor típica, la qual cosa ajudaria, si més no, a que no baixessin més els nivells dels embassaments, però no ajudaria a revertir la situació. Estem en uns nivells de gravetat que encara no assoleixen la sequera del 2004-2008, a excepció potser de la franja del litoral i prelitoral central, on aquí sí que la sequera és més forta.
El proper setembre i octubre seran més càlids que l'habitual. De fet, Prohom ha alertat que la crisi climàtica portarà situacions més extremes i desapareixen les èpoques d'impàs pròpies de la tardor i la primavera.
Estem veient que especialment el mes de juny és el mes de l'any que s'està incrementant més la temperatura. I també el mes d'octubre també està registrant un increment de la temperatura molt més accelerat que no pas altres períodes.
Prohom ha afegit que la zona que viurà un augment de la temperatura més marcat serà el Pirineu, on les nevades seran a cotes més altes i, per tant, disminuirà l'extensió i el gruix de la neu.
Un dels municipis que està acusant la falta d'aigua és Tarragona. La ciutat planteja ara reaprofitar l'aigua que surt de la depuradora i que ara va cap al mar per injectar-la a l'aqüífer del Gaià. De moment, ja han demanat finançament a l'Agència Catalana de l'Aigua. Des de Tarragona, Sílvia Barbís.
A banda del benefici de reutilitzar un recurs tan preuat com l'aigua en plena sequera, l'empresa mixta d'aigües de Tarragona voldria injectar a l'aquífer del Gaià l'aigua que ara aboca al mar després de passar per la depuradora, que venen a 1,3 hectòmetres cúbics l'any. També serviria per reduir la dependència de l'aigua de l'Ebre, un fet no banal tenint en compte que enguany Matsal ha pagat un 26% més cara degut a l'augment del preu de l'energia i del clor. Damiel Milan és gerent de Matsal.
Trobes en que l'operativa del consorci fa que hagin hagut de pujar molt la tarifa, els seus costos els hem pujat molt, ens hem pujat un 26% en un any i mig, que ens han repercutit, nosaltres no hem repercutit al ciutadà.
També està habilitant dos nous pous a la zona per tindre més recursos disponibles, entre altres projectes.
3:15, els Mossos busquen la banda de com a mínim 4 lladres que aquesta matinada han assaltat la casa del davanter del Barça, Pierre-Emerick Aubameyang. L'han agredit tant a ell com a la parella. De fet, portaven armes de foc i barres de ferro, Benet Íñigo.
Sí, han entrat a la casa del futbolista Castelldefels saltant la tanca del jardí i un cop dins, com ha avançat el Monarracú, l'han pegat a ell a la barbeta i a la seva dona al cap. Les ferides són lleus. Després els han retingut més d'una hora amb els seus fills petits de testimonis fins que han obert la caixa forta i se n'han endut com a mínim joies. A la casa també hi era un futbolista del Terrassa que competeix representant a Aubameyang i que, segons el seu director esportiu, Miquel Ezequiel, ha quedat molt afectat.
L'únic que sabem és que hem rebut un WhatsApp sobre les 6:30 del matí que ens comunica que el noi, que el Valenzila, pues, que havia passat aquest fet, que estava molt espantat i que no assistiria a l'entrenament d'aquest matí.
Els assaltants anaven encaputxats i tenien accent estranger.
El cas ha sorprès perquè aquest cop la víctima és una persona tan coneguda com un futbolista del Barça. La veritat, però, és que no són gaire habituals robatoris a domicilis així d'habituals, Benet.
Doncs no és el més normal. L'any passat a Catalunya n'hi va haver més de 500. Això vol dir una desena a la setmana. La majoria de bandes especialitzades, però, prefereixen els robatoris amb força. És a dir, trencar una porta o una finestra, però quan els residents no hi són. D'aquest tipus n'hi va haver l'any passat més de 17.000. És a dir, que per cada robatori violent n'hi ha 34 sense agressió. Això no vol dir que alguns grups no utilitzin la violència com a mètode i, a més, acostumen a ser molt professionals, actuen ràpid i eviten quedar-se molt temps en un mateix lloc. Un funcionament itinerant entre diverses comunitats i països que dificulta la tasca policial.
Precisament avui ha entrat en vigor la reforma del Codi Penal que endureix les penes pels autors de furts reincidents, són els robatoris sense violència. Fins ara només se'ls castigava amb multes, però això ha canviat. Ara s'hi acumulen diversos delictes, poden acabar a la presó, Mar Poyato.
Sí, la reforma del Codi Penal inclou una novetat destacada. A partir d'ara se sumaran els delictes menors que només es castigaven amb multes. Això vol dir que se sumarà el valor dels furts comesos per un mateix delinqüent i si se superen els 400 euros, llavors s'enfrontarà a penes d'entre 6 i 18 mesos de presó. N'ha parlat a RAC1 Emilio Zegri, vocal de la Comissió de Normativa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Donar un toc d'atenció i suposem que per arreglar una mica o bastant aquesta delinqüència menor reincident que és comesa a la ciutat de Barcelona i altres grans ciutats, doncs per organitzacions internacionals que es van desplaçant i van cometent petits furts.
Ara bé, des del Col·legi de l'Advocacia alerten que aquesta reforma del Codi Penal no serà del tot efectiva si no s'aboquen més recursos als jutjats perquè es pugui jutjar de manera ràpida els reincidents.
8:48, un dels sindicats majoritaris dels Mossos d'Esquadra porta als tribunals la reserva de places per dones en les promocions i noves convocatòries. Segons l'USPAC, això crea un estigma perquè, diu, es pot considerar que les dones Mossos no han aconseguit el càrrec per mèrit, sinó per quotes.
El sindicat USPAC ja va votar en contra del pla d'igualtat pactat amb el Departament d'Interior. Consideren que per ascendir dins del cos s'han de tenir en compte els mèrits i la capacitat per ocupar la plaça i no el gènere, diuen. El que sí que defensa el sindicat són les mesures de conciliació laboral i familiar tant pels homes com per les dones.
Avui, en temps de tertúlia, abordarem aquest debat. En parlarem amb el portaveu del sindicat dels Mossos USPAC, Albert Palacio. Més coses, Jaume Roures prepara un segon documental sobre les clavegueres de l'Estat. El soci fundador de MediaPro ha anunciat que arran d'aquesta nova entrega es va reunir amb l'excomissari José Manuel Villarejo en una foto polèmica que ha circulat per les xarxes aquest estiu. Se'l veia assegut amb Villarejo, el seu advocat i amb Mònica Terribas, Marc Martínez Amat.
El productor ha explicat avui al Monarracú que la trobada va servir per contrastar informació sobre les clavegueres i nega que hi parlessin d'informació manipulada. Diu que no té res a amagar.
Que el clavegueres 1 era la primera vegada que algú denunciava el senyor Villarejo i ara estem treballant amb un clavegueres 2 i entre altres molts, doncs vam anar a parlar amb el senyor Villarejo, que com és obvi, informació en té molta, i com que jo no tinc res per amagar, doncs vam anar a dinar en una terrassa d'un bon restaurant.
T'arribes també ha explicat al món que va fer broma amb l'excomissari.
Jo li vaig dir només arrencar, espero que ho estiguis gravant, perquè si no...
I què va dir?
Et dones com de menys. Jo, Villarejo, posa la gravadora, per favor.
Tots dos recorden que cap televisió d'abast estatal va voler emetre el primer documental de Mediapro sobre les clavegueres de l'Estat.
Deu minuts per les 9, d'aquí a una setmana ja haurà començat el nou curs escolar a Catalunya a hores d'ara, però el departament encara té diverses patates calentes sobre la taula que complicaran la tornada a les aules. Per una banda, la vaga que han convocat els sindicats dimecres, coincidint amb el començament de les classes a secundària, i per l'altra el repte de recol·locar els prop de 20.000 alumnes que encara no saben si tindran plaça a la formació professional. Audal Martínez.
Són els alumnes que no van tenir plaça en el procés de preinscripció i que ara estan pendents de si en la matrícula final hi ha alguna vacant. Els sindicats ho veuen com una prova més del desgavell que consideren que ha provocat l'avançament del curs. I recorden al departament que si vol evitar la vaga de dimecres que ve, s'ha de posar les piles. N'han parlat a RAC1 Xavier Massó i Marga Romartínez, portaveus del Sindicat de Professors de Secundària i de Comissions Obreres.
Ja la vaga és el dia 7, per tant, si la volen evitar, doncs ja es poden donar manya, vaja. Però bé, és que el departament s'ha anat de vacances.
El dia 31 hi ha nomenaments telemàtics encara, per tant, marge per contractar gent hi és, però cal la voluntat política del departament.
Els sindicats mantenen encara com a gran petició la reducció de les hores lectives que fan els professors, fet que suposaria la contractació d'uns 3.200 mestres més.
En canvi, la conselleria respira una mica més tranquil·la després que el Tribunal Superior de Justícia hagi descartat aplicar el 25% de castellà de manera cautelar.
És el que havia demanat l'associació per una escola bilingüe que va denunciar els documents organitzatius del departament de cara al curs vinent per no contemplar la presència d'una assignatura més en castellà. El TSJ creu que no té sentit aplicar el 25% fins que el Tribunal Constitucional no es pronunciï sobre les noves lleis que impedeixen fer cap percentatge a les escoles. I fins i tot retreu a l'entitat que no ha argumentat bé per què començar el curs amb el model actual seria perjudicial pels alumnes.
I mentrestant, a l'aeroport del Prat, la vaga de Ryanair i DiziJet, que continua avui, ha deixat poca afectació, però...
La protesta dels tripulants de cabina de Ryanair ha provocat una vintena de retards i dos a l'aeroport de Girona. La de pilots DiziJet ha deixat dues cancel·lacions amb origen o destí a Ginebra. Això coincideix amb una vaga d'Iberia Express que no opera a Catalunya. L'aturada afecta vols que enllacen Madrid amb Mallorca, Gran Canària o Sevilla. Hi ha hagut una desena de vols cancel·lats a tot l'estat.
I parlant de mobilitat, la línia d'autocars entre Barcelona i Mataró augmentarà les freqüències un 38% a partir de dilluns. El Departament de Territori ha volgut posar remei a l'alta demanda que deixa els vehicles plens i fins i tot amb viatgers que van drets, una queixa que alguns oients havien fet arribar al contenidor del Món RAC1, Maria.
Cada any per les línies E11.1 i E11.2, les que connecten Mataró i Barcelona, transporten 1.700.000 viatgers. I com que els autocars estan plens a vessar, sovint els viatgers es queden sense seient i s'han de quedar drets sota el trajecte. A partir de dilluns que ve i en els dies feiners, a la línia E11.1, la que surt des del centre de Mataró, hi passaran autocars cada 10 i 15 minuts, gairebé tot el dia. Al final de la jornada passaran cada mitja hora. I el de la línia E11.2, que surt dels barris de la zona nord de Mataró, les freqüències de pas també augmentaran i seran d'entre uns 10 i 20 minuts. Ho explica la directora general de Territori i Mobilitat, Mercè Rius.
Mirem de reforçar i posar més expedicions o posar autobusos més grans perquè això no es produeixi. Pot haver-hi alguna acumulació puntual, però evidentment doncs intentarem que siguin les mínimes possibles.
Territori també ha afegit freqüències al migdia a la línia E13 que enllaça Mataró, Granollers i Sabadell i a les línies que connecta el Vallès i Osona amb la ciutat de Barcelona.
7 minuts per les 9, la meitat de les famílies amb infants a l'àrea metropolitana de Barcelona han fet menys activitats de lleure aquest últim any. Un estudi de Càritas explica que s'han vist obligades a retallar l'oci per reduir costos.
Segons l'entitat, 4 de cada 10 menors viuen en risc d'exclusió social i cada cop els costa més accedir a les activitats de lleure i esportives. I això, que segons ha explicat a RAC1 el tècnic de Famílies i Infància de Càritas, Albert Frago, per a aquests infants són encara més necessàries.
Són una part fonamental de l'educació dels infants i adolescents, però formen part de la seva trajectòria vital i tenen un impacte positiu en el rendiment acadèmic, el benestar emocional, l'autoestima i també l'adquisició d'habilitats socials. Especialment en les situacions de vulnerabilitat social, estan donant un element d'integració que facilita espais de socialització entre iguals, i esdevé també en els barris un element de cohesió social.
Càritas demana a l'Estat que inverteixi més en polítiques centrades a la infància. Espanya hi dedica un 1,3% del PIB, la meitat que la mitjana europea.
I per cert, encara a Barcelona, les dones d'entre 65 i 80 anys són les que assumeixen el rol de cuidadores de la família. Segons dades de l'Ajuntament, són les que més visites i consultes fan a les oficines municipals que tenen peticions sobre l'atenció a gent gran, a nens o també a persones dependents.
De fet, 8 de cada 10 sol·licitants d'ajuda són dones. Les dues consultes més freqüents són com accedir recursos per la dependència i quins serveis hi ha per poder conciliar millor el temps. Gemma Tarafa, regidora d'Envelliment, també destaca la importància de la salut mental en les cuidadores.
Cuidar algú és una càrrega molt feixuga sovint, que té una duresa, no? Una càrrega, una motxilla, que sovint és molt intensa, i per tant hi ha una demanda molt important d'aquest acompanyament i aquest assessorament emocional.
En el primer mig any de la creació de les oficines especialitzades han atès 900 consultes.
5 minuts i seran les 9. Les autoritats sanitàries retiren del mercat unes fruites del bosc congelades que estaven infectades d'hepatitis A. Són lots de la marca Cremo. A banda de Catalunya, també es van distribuir al País Valencià, a Andalusia, a Castella i Lleó i a Múrcia.
El producte en concret és fruit berry mix en envasos d'un quilo i de 2,5 procedents de Bèlgica que s'havien venut en bosses de plàstic. De moment, però, no consta que hi hagi persones afectades per aquesta alerta sanitària.
Endarrereix el llançament de l'Artemis 1 després de detectar un problema tècnic. És la missió tripulada que té previst anar a la Lluna mig segle després. Divendres es farà un segon intent.
Havia d'enlairar-se a primera hora de la tarda d'avui dilluns, però unes incidències tècniques a l'hora de fer el recompte enrere han fet impossible tirar endavant la missió. El problema s'ha detectat a un dels quatre motors que havia de propulsar el vehicle durant l'ascens per l'atmosfera. L'Artemis 1 és la missió inaugural de l'Artemis que ha de culminar amb el retorn d'astronautes a la Lluna, si tot està previst, al 2025. La propera data que ha fixat la NASA per fer el nou llançament és aquest divendres a 6:45 de la tarda, si abans han pogut solucionar els problemes.
I atenció a aquesta dada, només 3 de cada 10 assistents als concerts que farà Coldplay al maig a Barcelona serà català. Segons ha pogut saber RAC1, només el 28% de les entrades venudes són de Catalunya. La majoria, gairebé un 70%, provenen d'altres parts de l'Estat i un 4% de l'estranger, Maria Cusó.
Un interès massiu que s'explica en part perquè Barcelona és l'única parada de Coldplay a l'Estat espanyol en la seva gira internacional, però també per la connexió dels britànics amb públic de totes les edats. En parlava Robert Grima, president de Live Nation a Espanya, aquest matí al món a RAC1.
Coldplay és una, ara mateix una banda intergeneracional, no? Però fora d'això és una banda que transmet emoció. Sigui amb espectacle, sense espectacle. S'han alineat els astros, és una progressió increixent sempre, no? Aquesta part de la pandèmia crec que també hi ha moltes ganes de la gent de sentir aquesta possibilitat, aquesta energia.
En total, més de 200.000 persones veuran actuar els de Chris Martin a Barcelona els dies 24, 25, 27 i 28 de maig. D'aquestes, un 23% serà de l'àrea de la mateixa ciutat i només un 5% d'altres punts del país. Una xifra similar als provinents de Madrid, que suposen un 20% de les entrades venudes. Per cert, que Grima descarta una cinquena actuació a Barcelona.
I a tot això, Rosalía ha guanyat un MTV Music Video Award pel videoclip de Saoko. La catalana que s'ha imposat aquesta matinada en la categoria de millor edició de vídeo. Els grans triomfadors de la nit, però, han estat Taylor Swift, Jack Harlow i Lil Nas X amb 3 guardons cadascun. I el premi del disc de l'any ha estat per Harry Styles. Se l'han dut pel disc Harry's House a Bad Bunny, per cert, que també l'han reconegut com a millor artista de l'any. Dos minuts per les 9 i abans hi parlàvem d'entrades exaurides pels concerts de Coldplay. Aquesta tarda també s'han exaurit en només 5 minuts les que són per veure els dos primers capítols de la nova sèrie del Senyor dels Anells. We thought our joys would be an ending. We thought our light would never dim. Es diu Els anells de poder i podrà veure de franc dimecres als cinemes Filmex de Barcelona. Serà dos dies abans de l'estrena oficial a la plataforma, que divendres publicarà els episodis de la ficció sobre l'univers de J.R.R. Tolkien, que dirigeix Juan Antonio Bayona, una estrena, doncs, que es farà en exclusiva a Barcelona, com dèiem, aquest dimecres. I per cert, que Netflix es planteja reduir gairebé a la meitat el preu de les subscripcions en la nova modalitat amb publicitat. Podria ser una realitat abans d'acabar l'any.
Ja fa mesos que la companyia va anunciar que es plantejava introduir anuncis als seus continguts, però encara no n'havien transcendit els detalls. Segons llegim a la revista especialitzada Bloomberg, la nova tarifa rondarà entre els 7 i els 9 dòlars, quan actualment és de gairebé 16, i proposa 4 minuts de publicitat cada hora. A més, Netflix explica que els anuncis es posaran a l'inici i a la meitat del contingut, però mai al final. Altres plataformes com HBO Max i Disney Plus també estan estudiant la manera d'introduir publicitat.
Queden poques hores per una de les actuacions castelleres més importants de la temporada, la Diada de Sant Fèlix. Per primer cop després de la pandèmia reunirà les quatre millors colles del país i totes han preparat castells de gamma extra.
Els castellers de Vilafranca, els que fins ara han mostrat una millor recuperació, volen intentar el primer castell de 10 pisos després de l'aturada. Avui, en la prèvia, han tornat a aixecar el 3 de 9 per tercer dia consecutiu. També hi arriba forta la colla Vella de Valls, la gran rival, amb el 2 de 8 sense folre com a gran objectiu, i també seran la Jove de Valls i els Minyons de Terrassa.
I per explicar tot el que passi a la plaça de la Vila, no hi poden faltar els de Castells a RAC1. A partir de les 12 es podrà seguir la retransmissió a RAC+1 i amb connexions puntuals també a La Competència i al Vostè Primer. Moment de repassar els esports amb el Quim Salvador. Bona nit.
Bona nit, Anna.
Aquesta nit que es tanca la tercera jornada de Lliga de la primera divisió de futbol.
Tenim en joc des de les 8 el partit Cádiz 0 Atlètic Club 1. Ara és el descans. El gol l'ha fet Iñaki Williams, que també ha fallat un penal. I a les 10 començarà el València Atlètic de Madrid. Per cert, el València és notícia perquè ha fitxat el davanter uruguaià Edinson Cavani, de 35 anys.
I d'altra banda, la selecció espanyola femenina sub-20, que ha guanyat el Mundial.
Imposant-se al Japó per 3-1 a la final jugada aquesta passada matinada a San José, Costa Rica. Que la davantera del Sevilla, Ima Gabarro, ha marcat el primer gol, i encara abans del descans la nova jugadora del Barça, l'atacant aragonesa Salma Parayuelo, ha fet els altres dos d'Espanya, el darrere de penal. Japó ha fet el gol de l'honor ja entrada a la segona part. A més de Salma, també han jugat les catalanes Txell Font, Ari Mingueza, Júlia Bartel, Esther Laborde, i no ha disputat la final, però també és part de la selecció sub-20 i, per tant, campiona la davantera uruguaiana del Barça, Ornella Vinyola.
El Barça i el Joventut, que s'enfrontaran a les semifinals de la Supercopa de Bàsquet.
Serà el dissabte, dia 24 de setembre, Sevilla, seu d'aquesta Supercopa, a saber d'enguany. Serà la reedició de les semifinals de l'última Lliga i per la penya suposa tornar a una competició que no disputa des de l'any 2008. Jordi Martí n'és el director esportiu.
Ganes de competir en una competició fa molts anys que no hi érem, i ganes de veure el grup com s'ha tornat a muntar. Hem pogut retenir molta gent de la temporada passada, doncs això, veure les noves incorporacions i si l'equip està al nivell que va deixar l'any passat competint.
El Barça tot just ha arrencat avui la pretemporada amb només 6 jugadors del primer equip i sense Nicolò Mirotic, que continua de baixa per lesió. L'altra semifinal de la Supercopa la jugaran el Real Madrid i el Betis.
D'altra banda, ja ha començat l'Open dels Estats Units de tennis.
Amb eliminació del castellonenc Roberto Bautista, que ha perdut per un triple 6-4 contra l'estatunitenc Jeffrey John Wolf, Daniil Medvedev, que defensa títol al quadre masculí, ha superat la primera ronda guanyant còmodament Stefan Kozlov 6-4, 6-2 i 6-0, i a aquesta hora és a punt de començar el partit de l'asturià Pablo Carreño contra l'austríac Dominic Thiem. De matinada, Serena Williams jugarà contra Danka Kovinic, el seu primer partit del torneig, amb què posarà punt final a la seva exitosa carrera. També disputarà la competició de dobles fent parella amb la seva germana Venus. En aquest cas, debutaran dimecres.
I avui, Quim, que juguen les Supercopes de Catalunya d'handbol.
Sí, ja s'ha acabat la femenina, que ha guanyat el CAC 7 Granollers, superant l'OAR Gràcia de Sabadell per 39 a 19. I tot just ara comença la masculina, el pavelló Can Casas de Martorell. La disputen el Barça i el Freikin Granollers. Per cert, l'equip blaugrana ha presentat aquest migdia els tres fitxatges d'aquest estiu: Hampus Bane, Jonathan Karlsborg i Emil Nielsen.
Gràcies, Quim. Fins demà.
Fins ara.
I acabem amb el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Hem tornat a tenir avui un dia amb algunes tempestes en força comarques, algunes també de fortes en aquestes últimes hores, i de fet encara plou en algunes zones.
Sí, tempestes que han anat entrant entre 6 i 8 al vespre, més o menys, per les comarques de Lleida, i ha anat avançant la pluja, en molts casos sense tempesta, que ha anat arribant també a la Catalunya central, però també en alguns casos amb algunes tempestes ara cap a l'Alt Penedès, sectors arribant també al sud de l'Anoia, estan entrant també algunes tempestes en l'última mitja hora entre la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, tempestes que fins i tot han fet mal més que per la pedra en alguns sectors de Ponent per les ventades fortes. Estem a punt de començar la recol·lecció a Ponent de la poma sí. Golden, és una fruita que està gran i és més vulnerable, per tant, a les ventades. Sembla que aquestes tempestes en alguns sectors de Ponent poden haver fet una mica de mal. De mica en mica aquestes precipitacions aniran desapareixent, però van arribant també en sectors de la costa central i de les comarques de Girona ja més desgastades. De cara a demà, temps més tranquil, però a la tarda reapareixeran alguns xàfecs de manera dispersa al Pirineu, en altres sectors de les comarques de Girona i cap a les Terres de l'Ebre.
Doncs ho anirem seguint, Abel, també d'aquí una hora, quan siguin les 10. Fins ara.
Fins ara.
Passant gairebé 5 minuts de les 9 de la nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Com dèiem, són les 9:05, comencem aquesta hora la tertúlia. Saludem el Lluís Carrasco, que és publicista especialista en màrqueting estratègic. Bona nit, Lluís.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Molt bé. La Isabel Lleuger, també, que és experta en relacions institucionals. Bona nit, Isabel. Bona nit. Ui, no et sentim. A veure...
Bona nit, què
ara,
tal?
Ara sí. El Rafa Garrido, que és cap de política de l'Agència Catalana de Notícies. Bona nit, Rafa.
Bona nit.
I la Gemma Aguilera, que és directora del Tot Barcelona. Gemma, bona nit,
bona
també.
Bona nit.
No us ho pregunto vosaltres dos, perquè sé que no heu pogut fer vacances, Rafa i Gemma, que heu
molt
estat
poquet,
aquí
no,
treballant no. Tot l'estiu gairebé. Els hi pregunto a la Isabel i al Lluís si han pogut descansar una mica aquest estiu.
Sí, es descansa, tot i que els temps que ens toquen viure digitalitzats a tope, la veritat és que no arribes a descansar perquè portes a l'oficina a la butxaca, no ens enganyem, a tots els efectes. I aleshores, home, sí, intentes desconnectar una miqueta perquè el verb és bonic, però no és veritat.
Isabel.
Bé, jo com en Lluís crec que els que som autònoms i que depenem sempre d'allò que hagi de passar, ens sembla bé que vagin passant coses, però també he de reconèixer que a mi em condeix molt estar alguns dies de vacances, i alguns dies que realment pots estar out de mòbil, de correu electrònic, etc. De seguida d'on omple la sensació d'aquestes vacances. He estat uns dies al nord, a Sant Sebastià, que sempre és un plaer, tot i que feia molta calor.
Anava a dir, s'estava més fresquet que aquí,
pues,
segur.
La veritat és que no. La veritat és que lamentablement.
Això és una llàstima.
Perquè... molta calor. O sigui, si teníem expectatives que els estius ens aniríem cap allà, jo crec que per ara no és així.
En fi, en parlarem també després de la calor i d'aquestes altes temperatures. De fet, avui també n'han parlat al món RAC1, de la sequera, de tota la calor que hi ha hagut aquest estiu, però es preguntava precisament per les vacances, perquè qui ha tornat també de vacances sembla que a poc és la política, que ens tenia doncs aquests últims dies també una mica de sequera, valgui la redundància. Sí. Fa només unes hores Junts per Catalunya ha fet aquesta roda de premsa després de l'executiva, fent una valoració d'aquesta auditoria interna que ha fet el partit, ja ho sabíem des de fa setmanes, avui s'han presentat els resultats d'aquesta auditoria. Ara de seguida els repassem, fem una petita pausa i tornem de seguida.
Quin plaer tornar a casa amb les ofertes d'Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Esclar, l'oli d'oliva verge extra Cosur Origen amb un 70% de descompte en la segona unitat.
La segona ampolla només costa 2,03 euros.
La tornada a casa amb les millors ofertes a Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Preus vàlids a la península i les Balears a la botiga web i app.
És que aquesta casa es queda tancada mesos i quan sents les notícies et quedes preocupada.
És normal preocupar-se, és un segon habitatge. Però si verifiquem que algú intenta entrar, podem avisar la policia perquè actuï i, fins i tot, desallotgi la casa. Però amb les càmeres exteriors i els sensors podem detectar-ho abans que passi. Així que tranquil·la, la casa està tancada però queda ben protegida.
Aquest estiu, protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC1 a la Diada de Sant Fèlix. Dimarts 30 d'agost a les 12 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Xavi Aymerich i l'equip de Castells a RAC1.
A la plaça més castellera tornen a coincidir la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, la Colla Jove dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca.
Dimarts 30 d'agost viu en directe a la Diada de Sant Fèlix a RAC1.
Com que RAC1?
Sí, home, que RAC1 hi haurà la competència i el vostè primer.
Doncs ja pots anar avisant els Òscars i el Giró que farem connexions a RAC1 i tota la Diada íntegra a RAC1.
Dimarts 30 d'agost, a partir de les 12, segueix la Diada de Sant Fèlix a RAC1 per l'app o al web de RAC1.
Castells de RAC1, 10 anys.
Tots som 1.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
9 minuts de les 9 de la nit, estem fent tertúlia amb el Lluís Carrasco, amb la Isabel Lleuger, amb el Rafa Garrido i amb la Gemma Aguilera, i abans d'anar a aquesta publicitat parlàvem d'aquesta roda de premsa, que no sé si heu pogut seguir, de Junts per Catalunya, que ha dit que en principi dona un mes de marge per decidir què fa amb els seus socis de govern, amb Esquerra, després d'aquestes setmanes, com dèiem, de silenci per part del partit, tot i que Laura Borràs sí que va parlar fa uns dies al Món a RAC1, tant Jordi Turull com la presidenta suspesa del Parlament han fet, podríem dir d'alguna manera, aquest ultimàtum als republicans. Han presentat, com dèiem, els resultats d'aquesta auditoria interna, asseguren que no els agrada gens com Esquerra està treballant per la independència de Catalunya, i de fet Borràs i Turull han deixat clar que estan fent passes enrere.
No podem continuar així. Som aquí per tenir aquest mes concentrats en el debat de política general, per treballar amb generositat, amb alçada de mires.
La conclusió que nosaltres en traiem d'aquesta auditoria i de la percepció que hem tret de tota la gent que nosaltres hem pogut parlar és que així no podem seguir. Així no podem seguir.
Bé, ara sentíem a Jordi Turull també amb aquesta sentència, no? Així no podem seguir, tot i que, com dèiem, es donen aquest mes de marge fins que no hi hagi el debat de política general a finals d'aquest mes de setembre, que prendran les decisions. Fa aproximadament 3 o 4 setmanes també sortien alguns sectors de Junts que demanaven, doncs, obertament que es fes aquesta consulta per decidir si han de marxar o no del govern. Després d'avui d'aquestes paraules, bé, no sé com ho veieu tot plegat, Rafa.
Bueno, és un argument una mica recurrent últimament, el de hem tocat sostre, no podem seguir, hi ha d'haver canvis, hi ha d'haver un punt d'inflexió. S'han marcat, és veritat, l'1 d'octubre i el debat de política general com a data una mica simbòlica o límit per poder fer aquest canvi de xip. El que caldrà veure també és què posa sobre la taula Junts per Catalunya. Però és veritat que la diagnosi que fa és la que avui hem escoltat amb aquesta auditoria que ja venien anunciant, és més o menys el que venien dient. El govern funciona raonablement bé, les conselleries sectorials funcionen raonablement bé, el que falla és l'eix nacional, no? Això li falta una altra pota, que és, val, doncs, si no funciona alguna cosa, quina és la proposta alternativa? Se suposa que de cara al debat de política general, pel que han dit avui i pel que venen dient últimament, serà una mica quan ells proposaran i posaran sobre la taula quina és la seva proposta. És d'esperar que vingui de la mà d'allò que tenien mig pactat com a alternativa a la taula de diàleg, en el seu dia, com a, en el pacte de govern o el pacte d'investidura de Pere Aragonès, van pactar que hi hauria d'haver una alternativa que s'hauria d'anar construint per si el diàleg no funcionava. Aquesta alternativa és veritat que encara no és que no s'ha construït, és que realment ni se n'ha parlat. I de fet no funcionen els mecanismes que van establir en el seu dia, no es reuneixen i no funcionen. Més que repartir culpes, se suposa que el que faran ara serà posar una proposta a sobre la taula i serà, aleshores estarà la pilota al teulat d'Esquerra Republicana.
Gemma.
De tota manera, jo crec que ara mateix Junts per Catalunya té mala peça al taler, en el sentit que sortir del govern vol dir en realitat perdre la institucionalitat d'un partit que pretén ser hegemònic en l'espai independentista a les portes d'unes eleccions. Estem a pocs mesos d'unes eleccions municipals on es veurà realment quina força territorial tenen els dos grans partits independentistes i quina força té el PSC, que serà clau per determinar majories no gaire llunyanes, en tot cas a Catalunya i en molts ajuntaments.
Junts per Catalunya, és veritat que dona per fet que aquest pacte de govern no s'està complint en molts aspectes, sobretot els nacionals, però jo crec que no té gaire alternativa, perquè sortir del govern vol dir perdre la representació i vol dir anar a unes eleccions municipals en unes condicions de debilitat molt grans i d'alguna manera doncs, cedir tot el terreny a l'altre, no sé si dir rival o company de viatge o com li diguin, perquè cada dia li diuen d'una manera diferent, no? Però jo crec que és difícil i en tot cas és el que deia el Rafa. És obvi que aquest govern doncs, no ha avançat com es deia, no sé si per culpa d'Esquerra, per culpa de Junts, per culpa de tots, perquè el govern espanyol tampoc vol establir cap mena de diàleg, però clar, tampoc sabem quines són aquestes alternatives, ni sabem si hi ha una alternativa al diàleg o no hi és, si trencar el pacte de govern i fer una majoria alternativa amb el PSC i els comuns serviria per avançar o no, i en quines circumstàncies quedaria Junts. Per tant, jo tinc la sensació que tot això acabarà una mica com sempre, que buscaran la manera de... No, ara diuen un mes més, no? Buscaran una manera de seguir tirant una mica endavant i buscar una manera de sortir al pas, però té difícil solució, sobretot per Junts, que és qui perdria tota aquesta representació.
Isabel.
Bé, jo estic d'acord que qui té més mala peça al taller és Junts, per la representativitat, també per el que s'està jugant, perquè al final hi ha una qüestió de representativitat institucional, de sous, de càrrecs, etcètera, etcètera, que no és baladí tota aquesta qüestió. I jo sí que crec que quan avui, després de la roda de premsa, ens parlaven de que s'ha de revertir el que no funciona, és a dir, la taula de diàleg, la direcció estratègica del procés i les desavinences en el front de Madrid, és algo que persisteix en el temps, no és res nou. I per tant, tornar a dir allò que no funciona però sense donar l'alternativa o omplint de contingut el que, les alternatives que hauria de proposar, a mi em sembla que són frases buides i que està molt bé dir-les, queden molt bé en el, segurament en les bases del partit els hi deuen satisfer, però no tenen contingut, no hi ha cap... cap qüestió substanciosa que vulgui dir que hi ha una alternativa real o que es proposen qüestions que tenen a veure amb la governabilitat, amb l'eficàcia en el país, perquè si no volem la taula de diàleg, què proposem davant de la taula de diàleg? Si considerem que la direcció estratègica del procés independentista no és operativa, què proposem? No? Segueixo tenint la sensació que Junts per Catalunya estem en un mateix punt com fa 3 anys. No ens agrada del que està passant, però no tinc alternativa, no proposo res que sigui real, que sigui eficaç. L'altra qüestió és quan es dilaten el temps i parlem de que esperem aquest mes, no sé si el que se'ns pretén és que hi hagi una sorpresa, és a dir, que el president Aragonès ens plantegi en aquest debat de política general una cosa novedosa que faci que realment llavors els dos partits independentistes que estan governant la Generalitat de Catalunya realment puguin anar a la una i sigui un sistema de crear força. Ara mateix, per al discurs que està tinguent el president Aragonès, no sembla que hi hagi una qüestió novedosa que sigui un motor engrescador per al tema del procés. És a dir, s'està parlant que de la taula de diàleg no es vol aixecar encara que hi hagi un canvi de govern, que aquest canvi de govern porti cap a una dreta doncs que segurament els que estem aquí no ens agradaria, però inclús en aquest panorama la qüestió de la realitat autonòmica i de la realitat de governar Catalunya en una situació postpandèmica, amb una crisi evident, una crisi energètica, etcètera, etcètera, doncs fa que per ara no hi hagi una proposta que sapiguem nosaltres, a no ser que això, que el president Aragonès ens sorprengui, que pugui convèncer a Junts per Catalunya de que realment alguna cosa està canviant.
Lluís.
Tinc una visió diferent de dels meus companys de taula. Comencem així la temporada. No, sobretot perquè aquí crec...
Ja va
que...
bé.
No, perquè heu comentat mala peça en el tele per Junts, mala peça en el tele per uns o per altres. Crec que qui té mala peça en el tele és l'independentisme, amb tot el que està passant. I tenim poca memòria, perquè quan la Isabel diu, i ara què proposen? No, és que el pacte de govern hi havia 2 anys de possible negociació. Junts ja deia fa 2 anys que aquesta negociació arribaria a sac trencat i que no arribaria absolutament a res, i després hi havia 2 següents anys que serien d'embat, és a dir, de crear una certa tensió amb el govern espanyol per provocar, ja no a partir de la negociació, sinó a partir de mesures més populars, de mobilitzacions, etc, que alguna cosa passés. Aleshores, a diferència també de la Gemma, sí crec que estan a punt de passar coses. per primera vegada en 2 anys de govern, crec que estan a punt de passar coses, per, sobretot perquè el públic, el consumidor d'independentisme, està absolutament desorientat en aquest moment. Encara té el record d'aquell missatge de l'1 d'octubre, però en canvi això s'ha traduït en res. I aleshores el que pot passar, i de fet ja comença a haver una corrent, és una corrent abstencionisme de l'independentisme per allò de que quan pitjor millor. És a dir, posem-la en mans dels espanyols, dels partits espanyols al país, i d'aquesta manera reaccionarem com a país, nosaltres, com a nació. I això podria succeir, i comencen a haver corrents molt fermes i molt serioses cap aquí, o bé d'alternatives populars en les que jo no hi crec massa, perquè la història ens demostra que les grans revolucions es fan a partir de grans lideratges. A les mobilitzacions populars està molt bé, però cal tenir un referent davant. Per tant, i resumint, qui està en aquest moment perdent d'alguna manera no és Junts, no és Esquerra, no és CUP. És veritat que dins de les formacions independentismes hi ha hagut canvi de rumbs que l'elector no entén, directament no entén, perquè són canvi de rumbs molt sobtats. I en tot cas, qui està desorientat és el... I ara arribaran unes dates que seran claus, 11 de setembre, 27 d'octubre, 1 d'octubre, etc. Però en tot cas, qui està desorientat no és un tema de partits, és el poble, és el votant independentista.
Alguna cosa sobre...
No, però aquests canvis que deies que podien arribar... És a dir, penses que el govern farà algun gest o farà alguna cosa...
Crec que podrien arribar a trencar el pacte de govern, perquè al final el votant és qui... És veritat que hi ha tots els càrrecs, vull dir, evidentment, que tot això existeix i crea una pressió interna, però també és veritat que el carrer existeix i que les mobilitzacions existiran i que les exigències seran les que seran i que la gent està molt emprenyada.
Sí, disculpa.
I que la gent està molt emprenyada, perquè al final hi havia un dictamen de l'1 d'octubre que no només no s'ha complert una part, és que no s'ha complert absolutament res.
El que passa que, Lluís, disculpa, també a Junts per Catalunya no hi ha una línia doncs absolutament unificada de quin és el criteri, de quina és l'actitud o quina és l'acció combativa per...
Fins avui no ha existit.
Fins avui no ha existit i l'experiència ens diu que aquestes dues maneres, o tres o quatre, les que siguin, de gestionar el procés independentista, doncs ara mateix es troben amb sensibilitats substancialment diferents, que fa que no només l'electorat, sinó els dirigents del partit es plantegin les qüestions des de perspectives diferents. Fixem-se en tot el que va passar amb la presidenta Borràs, fixem-se també amb els personalismes que també la presidenta Borràs va passar en el 17 d'agost en aquesta en la manifestació, etc. És a dir, hi ha una evident manera de gestionar la qüestió de l'aliança amb Esquerra Republicana en el govern que no respon a una sola línia, cosa que en canvi Esquerra Republicana està cuidant i ho està cuidant perquè segurament porta avantatge en aquest aspecte. I Junts per Catalunya, jo crec que si en aquestes municipals properes doncs vol tenir un recorregut com protagonista i com possible avançador en quant a tots els la majoria de municipis de Catalunya, s'haurà de replantejar, haurà de realment mirar a veure quina qüestió institucional pot oferir i amb quina credibilitat perquè no li passi excessiva factura.
Bueno, els municipals també pots anar amb un discurs més vago,
més local.
Sí, perquè pesa molt més la proposta local i el candidat, sobretot, i sobretot a municipis petits o mitjans. Però és veritat que segurament Esquerra Republicana juga amb avantatge, té la presidència de la Generalitat, de fet, i va passar per davant a les eleccions.
I 80 anys de marca, perdoneu-me, clar, com a expert.
Bueno, la marca va i ve, en el cas d'Esquerra, o en el cas dels socialistes, o en el cas de...
Però, Rafa, és important tenir aquests 80 anys de marca.
Bueno, quan la marca està a la baixa no és tan no acaba sent tan decisòria, vull dir, al final ara la marca d'Esquerra Republicana cotitza més o menys a l'alça, dic més o menys perquè sí. Tenir 30 i tants diputats fa 15 anys era una misèria i ara cotitza molt, diguéssim,
No, i també pot ser una desavantatge, un avantatge tenir una marca nova, perquè parteixes d'una inèrcia que hauria de ser verge, no ho és.
I per això s'ha fet la confecció de la primavera de la nova línia executiva de Junts per Catalunya, on intenten que aquestes dues línies, la turullista i la borrasista, sigui una sola línia.
Però si aquestes dues línies ja
si existien. Ho aconsegueixen realment, si ho aconsegueixen realment, estem davant, jo crec que estem davant de moltes novetats, de moltes. Si no ho aconsegueixen, com deia la Gemma, la cosa continuarà molt semblant.
És que ja a l'inici del pacte de govern ja existien. De fet, ja hi havia gent a Junts que reclamava no entrar al govern. De fet, l'entrada de Borràs com a presidenta del Parlament i no com a vicepresidenta del govern ja és un gest. I va haver un sector de Junts per Catalunya que ja no estava d'acord amb això. I ha sigut el sector més crític sempre amb la línia nacional, diguéssim, del govern, a efectes d'això. També és veritat que quan se li demana al president aragonès o a Esquerra Republicana que compleixi el pacte de govern, al pacte de govern aquell també hi havia el fet de permetre la negociació entre els governs a la taula de diàleg. I hi ha hagut un sector de l'independentisme que l'ha torpedinat des del primer moment, també. És veritat que el resultat de la taula de diàleg segurament no és el que l'independentisme esperava, ni tan sols Esquerra Republicana. Ara, a part d'això, a banda del resultat que pugui tenir això, hi havia la possibilitat de bastir una alternativa. I aquesta alternativa, en teoria, s'havia de bastir entre tothom i amb un consens, aquest consens que tothom té sempre a la boca i que al final sempre acaba sent és el que jo vull i la resta que vinguin amb mi, no? Això no ha passat tampoc, però no ha passat des de cap de les dues bandes o de les tres bandes, perquè aquí la CUP també està una mica al marge, però en el seu dia també va participar de l'acord d'investidura. I ara, ja se'n desentén, ja no dic de la investidura, ja, ni tan sols per la qüestió de confiança que ells van exigir a Aragonès per fer-lo president. Vull dir que també aquí tothom s'ha anat despenjant una mica. El fet de sortir del govern és veritat que és una qüestió molt complicada, perquè primer haurien de convocar Junts per Catalunya la consulta. Hi ha sectors de Junts per Catalunya que diuen que si la consulta es convoca, fins i tot podria ser que... Vull dir, que no està assegurat quin és el resultat. Si convoques la consulta i el resultat és mantenir-se en el govern, tampoc sé si això compensa gaire haver muntat tot el sideral, diguéssim. Evidentment, enfortiria determinades posicions dins de Junts per Catalunya i n'empetitiria unes altres. Però això és una guerra interna. No és una guerra amb Esquerra Republicana. És diferent. El plànol intern és un i el plànol del govern és un altre. Amb els consellers, quan s'hi parla, ells estan encantats d'estar al govern. Ells no volen sortir del govern, no per una cosa personal, sinó perquè realment sembla ser, o això diuen, que el projecte els hi funciona. Tampoc hem vist el vicepresident, per exemple, sortir i clamar al cel per no sé, doncs per la suspensió de Borràs o per aquesta auditoria. Clar. Això no ha passat, tampoc.
Però aquest debat intern, al final, jo crec que és lògic, perquè hi ha un partit de govern que se sent còmode liderant una autonomia i l'altre partit de govern, o una part d'aquest partit de govern que no s'hi sent còmode liderant una autonomia.
Però que l'està governant.
Aquest debat intern és lògic que es produeixi.
Clar, però que l'està governant. Jo crec que al final, una de les coses que hem anat repetint en els últims temps és... si hi ha contingut o no hi ha contingut amb les expectatives dels partits independentistes en l'actualitat. És a dir, hi ha una realitat, és veritat, hi ha un partit que està governant la Generalitat, que és Esquerra Republicana, que ha pres una decisió de responsabilitat en el moment determinat i això no minimitza la seva voluntat independentista ni les seves passes reclamant que hi hagi una independència.
Isabel, no l'aniquila. Però es va presentar les eleccions amb aquesta proposta.
No, exacte, no l'aniquila.
Durant un temps parcial.
El problema és pensar que l'aniquila, és a dir, pensar que només hi ha un partit que busqui realment la independència. Jo crec que aquest és
un...
Jo crec que aquest és un gran error. És a dir, aquí hi ha dos partits que estan governant la Generalitat, els dos amb una voluntat independentista. Jo, que no sóc independentista, veig que hi ha unes realitats a l'hora d'assumir el que està passant i a l'hora de que el recorregut no sigui un recorregut estèril. Jo el que trobo és que al final, quan aquí, tu ara, Lluís, ens comentaves que les propostes eren si donem dos anys de marge, si aquests dos anys de marge no hi ha un recorregut...
És el que van explicar.
No hi ha un recorregut, anirem a l'embat. Però què vol dir l'embat? És a dir, què vol dir la mobilització? Què vol dir posar una altra vegada l'Estat contra les cordes? Si ja ho hem fet. Si ja ha passat, si ja sabem quin és el resultat, és a dir, llavors l'esterilitat, la frustració, el sentiment de que s'havien perdut oportunitats, ja existeix. Llavors a mi em sembla que la realitat és la que és i s'ha de gestionar amb la voluntat legítima d'arribar a la independència, amb els camins que toquin.
No accepto que la teva realitat sigui la realitat universal.
Hi
ha molta realitat, Isabel.
Sí, però hi ha una realitat, perdó, hi ha una realitat, hi ha una realitat d'actualitat política, autonòmica, europea i a l'estat espanyol, que és la que és. Llavors, amb tota la legitimitat de caminar cap a la independència, has de tenir els recursos que tens i les capacitats legislatives, normatives, de reconeixement intern i extern que hi ha. I aquesta és la qüestió. O ho fas d'una manera o vas amb un embat que no sabem què és i no sabem cap on ens porta.
Lluís.
Per al·lusions de la Isabel Lluís. Simplement això, hi ha una realitat, aquestes realitats, les societats les lluiten, aquestes realitats. I per tant, jo no estic a favor d'una realitat o una altra realitat. Ella no és independentista, jo sí ho soc. Per tant, la meva realitat difereix absolutament de la seva. Però no dic que la meva realitat és la realitat, no. És el meu anhel, és el meu desig, és la meva esperança, és la meva il·lusió i és el meu somni. I tot això és conforma una realitat immensa.
Gemma.
No, jo només per tornar una mica al debat polític més del moment, al marge del que decideixi fer Junts per Catalunya de quedar-se al govern o no, aquí hi ha una altra qüestió que jo crec que serà també un xoc que segurament serà una mica com el que es va produir quan no es va fer el ple d'investidura del president Puigdemont i semblava que tot s'anava a trencar i després no es trencava, no? Ara, si Junts per Catalunya no proposa un candidat alternatiu per substituir Laura Borràs, doncs el Parlament es tornarà a veure aquest xoc, que jo crec que és un xoc que no té tant a veure amb ideologies, de si un és independentista o no, sinó en com s'afronta doncs una situació de tensió màxima en la política catalana en què hi ha diferents components. Hi ha components segurament de potser d'errors estratègics o tàctics dels partits polítics. Jo crec que tothom sabia que Laura Borràs podria acabar en aquesta situació i es va apostar per ella. És una decisió.
També des d'Esquerra Republicana,
que la van votar. Per tant, és a dir, jo no sé si és una...